els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ja sabeu que la fabricació pròpia no volem perdre de vista el món en el que vivim i el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això saludem a aquesta hora, més enllà de les nostres fronteres i també dins de les nostres fronteres. Comptem aquesta hora amb l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, el professor Manuel Manonelles. Què tal, Manuel, com estàs?
Encantat, com sempre que estic aquí. Bona tarda.
Molt bona tarda. Has arribat i has dit una frase ja.
Ai, escolta, això era fora del directe. Això formava part del...
Però t'ho volia preguntar, eh?
Ah, bueno. Pues...
Primer de tot, a veure.
A veure, què hem de fer?
Què vas fer la nit?
Home, doncs anar a dormir l'hora que tocava, una mica més tard de l'habitual, segurament.
Sí.
Mentre es veia els resultats, evidentment, sí, sí.
Per tant, vas seguir la nit electoral.
Sí, sí, això sí. Normalment sí que ho faig, eh? Alguns dies fa més basar de que d'altres. A vegades és cansat, però... El bici t'hi porta, diguem-ne.
Escolta, però, a veure, jo no diré res. O sigui, en compte... No, però, espera't, perquè ara ja les nits són més curtes de les nits electorals, eh?
Aquí sí, perquè es compta molt ràpid.
Perquè es compta molt ràpid, eh?
Aquí sí, d'altres països no, països se'n van a dormir,
i
l'endemà s'aixequen i comencen a comptar, i amb calma, eh? Quin dia passa?
Any empeny.
Exacte.
Què hem de fer? Quins escenaris creus que... O sigui, què creus que passarà?
Jo crec que està tot obert. I, per tant, tot obert vol dir que tot és factible,
sí.
Incloent una repetició electoral, segons he llegit algun lloc, ara no em facis exactament on, crec que cap al 13 d'octubre. Però, de moment, tot és factible, no? I també crec que ara estem en aquells moments propis de... que acaba de passar i tothom està com molt més tens, i també suposo que d'aquí unes setmanes, un mes i mig, doncs, es veuran les coses diferents, o després vindrà les europees i tothom es posarà molt nerviós pels resultats de les europees. Hi ha molts factors damunt de la taula que fan que jo crec que tots els escenaris siguin oberts. Des d'un tripartit, encara que es digui que no, a un govern de PSC amb abstenció d'Esquerra, amb un govern de Junts amb abstenció de PSC i repetició electoral. Crec que tots els escenaris hi són.
T'esperaves l'anunci d'Aragonès d'aquest matí?
A veure, respecte al que va dir ahir la nit, podia ser aquest matí, podia ser demà passat.
Sí.
Per tant, no era d'estranyar, i a més s'ha de partir de la base de que aquests resultats electorals han sigut un desastre per Esquerra, això no ho amaguen ni ells.
Una bona patacada.
I a més, clar, resultat de la iniciativa seva. És a dir, ell com a president és qui va convocar les eleccions anticipades. No? Llavors, fos ell o fos qui l'assessorés, perquè es té molt a veure també amb els que t'assessoren, doncs és evident doncs, que va narrar partint de la base que quan tu convoques eleccions ho fas perquè creus que això t'afavorirà, no? Per tant, aquí hi ha hagut un error estratègic de primera volada.
Claríssim,
i després no hi ha hagut la capacitat, diguem-ne, de vendre el seu projecte, i per tant, jo crec que ha fet allò que és lògic i que és normal, que no estem gaire acostumats en aquest país, jo crec que en aquest sentit doncs se li ha de reconèixer, i que a part d'això ja ho va avançar ahir, de fet, molta gent diu doncs que ell ja volia fer la nit, però que se li va demanar doncs que es prengués les coses amb calma, que hi hagués la reunió d'aquest matí de l'executiva, i una altra cosa és ara la lluita interna dins d'Esquerra, doncs a veure què passa, no? Perquè hi haurà dues escoles, els que voldrien pactar per un tripartit, els que no voldrien pactar amb un tripartit, i tota una redefinició doncs, de la governança interna, que fent tres Esquerra ha tingut el govern i les coses li anaven bé des d'un punt de vista de projecció de poder i tal i qual, doncs tot això estava tancat, i ara hi ha qüestions de successió, d'orientació, i segurament aquells sectors més crítics, com a qualsevol partit que hi ha al món, doncs ara aprofitaran aquest context per intentar imposar-se. És un clàssic de l'evolució de tots els partits polítics. És a dir, seria molt estrany que després d'una davallada com aquesta, doncs un partit mantingui el mateix lideratge
el mateix
que ha tingut fins ara. No?
T'ho pregunto tu, Manuel. Que, clar, els governs de coalició solen acabar les legislatures? Vull dir, hi ha algun...
Home, a Europa, sí, sense cap problema. Sí. Aquí tenen... No és que sigui un problema, és una realitat. Nosaltres votem com s'ha de votar. És a dir, com vota Europa, com voten els països avançats. No dic que s'hagi de votar perquè siguin positius, sinó com és la gent... El que està esdevenint normal, que és una gran pluralitat, no? Que això dificulta molt la governança, no? Però, clar, el problema és si hi ha cultura de pacte o no hi ha cultura de pacte. Jo crec que aquí no hi ha cultura de pacte, i a més, en el cas de Catalunya hi ha un element diferencial, que és la qüestió vinculada a procés, però independència, antiindependència, que crea un, el que se'n diu un clivatge, no? Crea una trinxera difícil de travessar en aquest sentit. Si aquí ens trobéssim en una situació de fragmentació o d'alta polarització del Parlament, però no hi hagués la qüestió d'independència pel mig, segurament seria molt més fàcil de reconstruir algun tipus d'acord, no? Tot i que també hem de veure com les passen magres a Holanda quan han de formar govern, que de moment no se n'han sortit, com les passen magres a Bèlgica, a vegades han arribat a trigar un any i mig a generar govern. Per tant, estem en un context on tu veus a Finlàndia, on tu veus a Dinamarca, on tu veus a Suècia, o molts països, on el partit que se'l crida a formar govern és aquell que treu el 18,9 i el segon ha tret 18,7, i per aquells dos punts doncs condiciona qui està cridat a intentar-ho, no? Però també és cert, aquí ho hem vist, també hem vist que per uns centenars de vots a Lleida, doncs l'opció factible de tripartit o no, doncs ara sembla ser que sí, tot i que hi ha qui diu que fins que no tinguem el vot exterior, perquè ja balla de tants pocs números, doncs no ho tinguem tancat, no ho sabrem exactament. Per tant, jo crec que depèn de la cultura política que cada país té. Nosaltres tenim una cultura política diferent i a més tenim un fet polític diferent. Si Catalunya ho fes en clau, doncs els eixos tradicionals, esquerra, dreta, i bueno, els elements nous que hi puguin haver, jo crec que seria més fàcil que es conformessin unes majories. Però a Catalunya hi ha la qüestió nacional pel mig, amb un procés que encara està molt damunt de la taula, molt candent, on encara tenim gent que està a l'exili, on el mateix persona que ha quedat segon
candidat està
exiliat al sud de França. Per tant, Catalunya no està en una situació normal i, per tant, no es pot pretendre que la política gestioni de manera normal. No? Una altra cosa és com estarà d'aquí uns anys.
I tu creus, ja anem cap a l'exterior, eh?
Anem cap a l'exterior. Jo vinc per l'exterior.
Tu vens cap a l'exterior.
Exacte. No cal que sigui l'espai sideral, com deien alguns. Pot ser més terrenal, però...
Però faré una darrera, l'última pregunta.
Fes. Ara si la puc contestar.
Segur que podràs. Què tindrà a veure amb aquesta cultura dels pactes que dius tu ara, que ara s'haurà d'activar? Madrid, què hi ha de dir? Quin paper jugarà? Quin paper creus que hi pot arribar a jugar?
Home, jo crec que a Madrid, entenent com Moncloa, que són dues coses diferents, tot i que està a Madrid, però Moncloa és una cosa, Madrid normalment, quan a mi se'm parla de Madrid, és més una bombolla mediàtica, institucional, política bastant particular i que condiciona molt la política a nivell de l'estat espanyol. Jo crec que Moncloa tindrà un paper molt clau, perquè Moncloa i, per tant, el Partit Socialista a nivell de l'estat espanyol, el que veuen que passa aquí, el principal funció del que passa aquí és estabilitat a Madrid. No canvis aquí. Per tant, si ells poden tirar endavant de que Illa aconsegueixi d'alguna manera per ell ser president i en paral·lel doncs, a Madrid no hi ha inestabilitat, evidentment que ho faran, però si han de triar, tenen claríssim que triaran, que és Moncloa, no? I bé, jo no em vull ficar, no em demanen, no? Però jo hi vaig veure unes cares de, per dir-ho fi, d'alegria continguda per part d'aquells que van guanyar les eleccions quan van sortir. Quan tu vas veure que sortia a la cúpula del PSC, tu veies unes cares que no eren les cares que, especialment alguns personatges, que no posarem noms, que més aviat no semblava que les haguessin guanyat aquelles eleccions, no? O una alegria molt continguda. Ho feien, doncs, perquè ja són de talant moderat? Bueno, potser sí, si ens hem de creure que és això i tal, no? Però com que tenim aquesta tendència una mica malèfica als catalans de sempre buscar-hi dos o tres peus al gat, potser és que preveien un escenari molt complex o potser és que havien rebut unes instruccions, no ho sé, això és hipotetzar, no? Però sí que estranyava, no?, la relativa austeritat amb la que es va celebrar el que se suposa que és una victòria històrica, no?, perquè si tu guanyes per diputats i tu guanyes per vots hauries d'estar d'eufòria desbordant, no?, i els que estaven a baix estaven eufòricament desbordats i els que estaven a dalt estaven molt més continguts.
Hem parlat amb l'Emilio Morenati, avui la Harke ha fet la digestió amb ell, que és l'autor de la imatge de la cúpula del PSC, amb Salvador Illa rient, eh? Això sí, eh?
Home, escolta, fins i tot riuen els que perden, m'entens? Vull dir que... I també d'altres, tu veies com amb alguns que pujaven... Sempre que pugen a l'estrada, sigui el partit que sigui, sempre hi ha aquelles lluites per posar-se al darrere del que parla, no? Hi havia un partit ahir on més aviat es fugia per estar darrere del que parla, no? Que era molt significatiu, no? Però molt més transparent del que segurament haguéssim volgut, no? Per tant, la imatge, doncs, val més que mil paraules. Escolta, mira, és el que té
professor Manonell,
i les votacions. Sí.
I... Deixem aquí?
Sí.
Parlem de la sacsejada al taulell internacional.
Sí.
Clar, és que fa poques hores que ho hem sabut, que Vladimir Putin destituïa el seu ministre de Defensa i bé, ja es tracta d'una en si sorpresa i un moviment polític més remarcable des de l'inici de la invasió d'Ucraïna.
En clau russa sí que ho és, la qüestió és a què respon. Perquè un dels mecanismes clàssics de gestió del poder al Kremlin és que les coses es fan a un temps diferent. És a dir, tot indicaria que la sortida de Shoigu del Ministeri de Defensa vindria vinculat a que la guerra no va tan bé com els russos fan veure que va, tot i que tot indica que sí, perquè els mateixos ucraïnesos estan aquí demanant ajuda desesperada perquè, si no, els russos els trencaran el front. També pesa de que la guerra, en qualsevol cas, l'inici de la guerra no va anar com se li havia vengut a Putin que aniria, punt número 1. Punt número 2, ens n'hem oblidat quasi, però l'estiu passat doncs vam veure una situació surrealista al voltant del dia de Sant Joan amb un amotinament de l'exèrcit rus en contra precisament del ministre de Defensa per part del senyor Prigozhin, que després també va tenir un accident, però no el va tenir la setmana següent, el va tenir unes setmanes més tard. No? Per tant, la forma de gestionar el poder al Kremlin va així. Ara tampoc el farem caure al mateix moment, el farem caure més tard. També és cert que no fa gaire es va detenir un dels, que ja no ho era, viceministres de defensa més propers a Shoigu, per corrupció, però no per corrupció, el nivell de corrupció normal russa, sinó per un nivell de corrupció molt escandalós. No? I per tant, doncs, és cert que hi ha hagut un s'ha apartat Shoigu de la direcció central del Ministeri de Defensa, se'l col·loca en un espai irrellevant, com la presidència del Consell de Seguretat. Jo entenc que aquí sí que hi ha hagut una voluntat d'apartar-lo, però tampoc de posar-lo en una situació extrema, perquè segurament és una persona que sap masses coses i que deu masses favors, etcètera. A partir d'ara jo sí que vigilaria molt quan em dutxés, si jo fos ell, diguem-ne, perquè a Rússia aquestes coses passen, però el que també s'ha de tenir en compte és que la persona que entra, per mi és més significatiu qui entra que no pas qui surt.
I la persona que entra.
Exacte, l'Andrei Belousov, sobretot ell és un economista, no? I quan estàs posant un economista per dirigir el Ministeri de Defensa, segurament el que això indica
què vol dir?
Que tu estàs reaccionant a la percepció de que el conflicte s'allargarà molt més del que tu tenies previst. Perquè per una banda veus que finalment, en contra del que tu preveies, Estats Units ha aprovat una ajuda de 60.000 milions de dòlars per Ucraïna, que la Unió Europea també ha aprovat tal, per tant... Ucraïna tornarà a tenir capacitat de defensar-se, Rússia haurà de mantenir l'actual esforç econòmic, que és al voltant del 30 o 40% del pressupost anual rus en aquests moments es dedica a defensa precisament per la guerra ucraïna, i es posa una persona que s'assegura o que s'ha d'intentar assegurar que l'economia russa sigui capaç de mantenir aquest esforç sense que es desplomi. No? I per tant, la percepció que hi ha aquí és que hi ha una perspectiva de guerra que s'allarga. Segurament s'allarga més del que ells preveien. Potser des del Kremlin es preveia que si no arribava l'ajuda russa, no arribava l'ajuda americana, però ara, en qualsevol cas, amb l'ajuda que ja s'ha anunciat per part d'Estats Units, doncs les eleccions no són fins al novembre. Del novembre fins que no prengui posició el president dels Estats Units no estem fins al gener de l'any que ve. Per tant, tot aquest recorregut hi és. I llavors segurament aquí veiem una combinació d'un personatge que estava desgastat al seu lideratge per una campanya militar que no funcionava, per tot el que havia significat el desafiament de Prigogine i la pràctica incapacitat del Ministeri de Defensa de controlar-ho, etc, amb unes necessitats més imperioses, diguem-ne, de protegir i reforçar l'economia russa davant uns desafiaments que s'allarguen.
Bueno, deixa'm preguntar-te també, perquè ara tu deies a Xoigu que vigili.
Bueno, ho he dit, per posar una mica de salsa, diguem-ne.
Ja ho sé. Però no, et volíem preguntar què poden fer. O sigui, poden tornar a fer vida normal fora de la política?
És que no l'abandona la política, aquest senyor. Aquest senyor se'l posa de cap del Consell de Seguretat rus, que és un dels posicionaments amb més influència i més poder dins de Rússia. Per tant, no se'l descarta. Se l'aparta de la centralitat de la gestió de la guerra. A més, se sap que des d'un punt de vista militar tampoc ell era el principal responsable, i el general Gerasimov, que és el cap de les forces armades, que és el que està més vinculat al dia a dia, i en canvi el Ministeri de Defensa té una funció més política dins del govern i de gestió de tot el complex industrial militar, etc. Per tant, se l'aparta, doncs, perquè és evident que no funciona, i perquè el seu entorn doncs dona mostres d'un excessiu nivell de corrupció, i perquè hi ha unes necessitats, i perquè el context d'aquesta aprovació de l'ajuda dels Estats Units doncs posa un nou paradigma, segurament el que ells estaven estudiant, però amb ells se'l situa en una posició de màxim... És a dir, si Xoigu, que segurament sap moltes coses i li ha fet molts favors a Putin i a tot l'entorn, perquè Putin és ell qui mana, no? Però diguem-ne, el Kremlin és
acompanyat.
És una marmelada molt grossa, diguem-ne, on hi ha molta gent que hi participa i suca i es fan rics i tenen poder, doncs, si se l'hagués volgut apartar, se l'hagués pogut abaixar molt més, no? Llavors, se'l manté en alguna posició, també no per una qüestió d'equilibris interns, no? Perquè Putin també té els seus equilibris interns i tampoc vol... Si estigués descalificant molt això, algú s'estaria descalificant ell mateix, no? Per tant, si aquest senyor ho ha fet tan malament que l'he d'allunyar tant i he trigat tant a fer-ho, és que jo també ho he fet malament, no? Per tant, bueno, dins unes dinàmiques molt diferents de les nostres, que són les de gestió del poder del Kremlin actual, doncs això implica un canvi, implica una estratègia de Rússia doncs, que veuen que això s'allarga, i pel motiu que sigui, que jo desconec, doncs, hi ha la dimensió econòmica que ells volen treballar, però tampoc sense fer trencament.
No és que vulgui trencar de...
No.
Perquè és que vull... Mira, primer, saber... O sigui, ens queden res, 9 minuts.
Molt bé.
Professor Manonelles, llavors, primer, vull saber... perquè ja vas entrar, vas fer la digestió amb la Harge, valorant les mobilitzacions universitàries, aquestes mobilitzacions pro-palestines d'estudiants d'algunes universitats dels Estats Units, també a casa nostra. Uh-huh. Vull saber la valoració que em fas i vull parlar amb tu d'Eurovisió.
Hombre, bueno, doncs jo no la vaig mirar, també t'ho dic. Vull dir que no sóc dels que es miren Eurovisió, per tant, jo et puc donar algun concepte, algun context... alguna cosa, però bueno, han passat coses.
Han passat coses.
Però per on comencem? Per Eurovisió o comencem per...
No, comencem per les mobilitzacions pro-palestines.
No, a veure, jo bàsicament el que veig és que és cert que ara estem en un nivell que sembla que als Estats Units això comença a baixar-se per cansament o per repressió directament o pel que sigui, ara veiem que això està creixent a nivell europeu i el que sí que veiem, doncs, bàsicament és un context on veure, hi ha una percepció d'un creixent aïllament des del punt de vista de l'opinió pública internacional respecte a Israel, que jo crec que Israel creia que amb tot el que va passar a Iran, doncs això seria una espècie de baló d'oxigen, que potser va ser un baló d'oxigen d'uns dies o d'unes setmanes, però que això no es dona, i que en qualsevol cas, més enllà de l'efecte que puguin tenir específicament a cada lloc, on realment hi pot haver un impacte important d'aquestes mobilitzacions, no tant de cara a Gaza, sinó de cara a un procés electoral com és el dels Estats Units. És a dir, hi ha molts analistes que consideren que aquestes protestes li poden acabar costant...
A Biden.
La reelecció Biden. Hi ha precedents amb les protestes del Vietnam, on també hi havia un candidat demòcrata. En aquest cas es va haver de retirar perquè va veure que no era factible tirar endavant, no? Per tant, són unes protestes que estan tenint un impacte molt profund I que no sé fins a quin punt també ha obligat a Biden a moure alguna fitxa més de les que estàvem movent últimament respecte a tota la qüestió aquesta de si frenava alguns dels enviaments d'armament cap a Israel o no, però realment és una situació molt complexa i on les ratlles que es travessen no són gens clares, no? Perquè sembla ser doncs, que Netanyahu fa mesos que va dient que intervendrà Rafah. Fins ara la comunitat internacional ha sigut capaç de frenar-lo, però ara que semblava que hi tornaven en sèrio, Estats Units l'ha avisat per activa i per passiva, per dalt i per baix, fins i tot li ha posat uns límits del que podria fer o no podria fer.
No.
Netanyahu diu que ell farà el que cregui que ha de fer, i per tant això ha sigut sortit aquest warning de dir, bueno, doncs, escolta, comencem a frenar amb molt comptagotes, perquè diu, potser frenem un enviament de 3.500 projectils, que són importants però que no té res a veure amb tota l'ajuda, però que és una forma, diguem-ne, d'intentar apretar. I sabem que això, doncs, en certs sectors del Partit Demòcrata, doncs, ha sigut recollit, doncs, com un moviment bastant positiu, quan es parteix de la base, i Blinken, si no ho va dir avui ho va dir ahir o abans d'ahir, a tornar a fer una crítica pública de que Israel no estava complint amb el que s'havia acordat amb els Estats Units, d'assegurar la protecció dels civils en el cas que hi hagués una invasió de Rafah, perquè els Estats Units va dir clarament que ells estaven en contra de la invasió de Rafah, que no comptessin amb els Estats Units per aquesta invasió, però com que veien que siguin endavant, també es van pressionar a Israel, doncs, perquè proposés algun tipus de mecanisme on es pogués protegir els civils, cosa que Israel no va fer. A més, vam tenir tot el sainet, per dir-ho així, finament, que no té res de sainet del debat a l'Assemblea General, i l'ambaixador triturant israelià a la Carta de Nacions Unides, que li va sortir al revés el que ell volia fer veure que estava passant, no? I per tant, és una situació especialment complexa de cara a una suposada invasió que no acaba d'arribar mai, i que el dia que arribi jo tampoc sé exactament què solventaran, no? Perquè ara com ara, un dels problemes més seriosos que té Netanyahu és que ell no ha sigut capaç de complir el que va dir que faria, que seria acabar amb Hamas i alliberar els hostatges. N'han alliberat dos o tres i sabem que se n'han... O sigui, els que s'han alliberat en base a l'acord que es va fer, diguem-ne, on mitjançava Qatar i d'altres, no? Aquests sí que es van alliberar. Quan s'ha estat a punt de fer un segon acord, aquest segon acord mai ha acabat de resultar. I si l'exèrcit israelià n'ha rescatat uns quants, aquests són molt pocs, i en canvi sí que sabem que de resultes de moltes accions de l'exèrcit israelià i del conflicte que s'ha desfet, molts hostatges han resultat morts, no? Per tant, ni ha sigut capaç de lliurar hostatges o de lliurar-ne significativament per iniciativa pròpia,
bueno, sí.
I dues, tampoc ha sigut capaç d'acabar amb Hamas. I tres, està generant un context d'aïllament internacional com feia temps que no es veia,
no?
Tres minuts.
Eurovisió.
Què passa, Eurovisió?
No vas veure res.
Pràcticament res. No? Jo,
Tampoc calia veure molt, eh? Jo t'haig de dir que ho vaig seguir, en part de l'equip.
Jo, és que, ara, a més, us toca, és que si no...
Però, escolta, tampoc...
Jo és que recordo quan era petit, que això sí que s'acabava el món i era divertit de veure, sobretot quan era francès, no, rien ni trois points, tot això. Però jo ja fa molt temps que no... Ho sento, vull dir, no, que ningú se m'enfadi.
No, home, no. Clar, geopolíticament, no sé si... O l'entreteniment és també una eina política. En aquest cas...
Evidentment.
I què ha passat?
No, i a mi m'interessa... O sigui...
Sobretot per l'actuació d'Israel, eh?
A veure, en el cas de l'actuació d'Israel és claríssim, no? Perquè aquí ha jugat tothom. Vull dir, hi ha hagut les protestes massives als carrers, hi ha hagut una operació, diguem-ne, de seguretat brutal per part del govern suec. Hi ha hagut quelcom que jo crec que està passant i que també és preocupant, que ratlla la limitació de la llibertat d'expressió. I a més hi ha hagut situacions surrealistes, no? El qui organitza això, que és la Unió Europea de Radiodifusió, la European Broadcasting Union, que això sí que m'interessa a mi com a institució, fins i tot ha arribat a prohibir la bandera de la Unió Europea a dins dels actes de la com es diu,
de
l'Eurovisió.
Sí.
Llavors, dius, home, si precisament la Unió Europea de Radiodifusió es va crear per crear un sentiment d'unió entre els països europeus, arribar al paroxisme de que es prohibeix la bandera de la Unió Europea, avui mateix hi havia a Brussel·les i s'han queixat la presidenta de la Comissió Europea, molts altres representants, o fins on hem arribat, doncs, que estiguem en aquesta situació. No? Per tant, és evident que la visibilitat que dona Eurovisió en un context com l'actual, doncs s'hi ha jugat, i s'hi ha jugat molt fort, els que han muntat les protestes, els que han intentat protestar una miqueta perquè no els fessin fora, o perquè ens entenguem també a Israel, no? Que ja no només participava via Israel, sinó que també participava via Luxemburg d'una manera bastant curiosa, etc etc. Per tant, això és més que evident. I és evident que en un context com l'actual, el poder tou, el soft power, és un element determinant. I un dels que jo a classe sempre dic, elements que determinen que Estats Units encara tingui un paper predominant a nivell global, és la capacitat de projecció que té a través del soft power, a través de Hollywood. És a dir, hi ha països que estan creixent molt econòmicament, que estan guanyant molt poder, com sigui la Xina, sigui la Índia, siguin altres, però la seva capacitat de projecció de poder tou és molt baix, no? Per tant, això és un dels grans àmbits on avui es juga a l'escac internacional. No?
Ho haurem de deixar aquí, professor Manonelles.
Cap problema.
D'aquí 15 dies tornem-hi.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.